Bon dia, què tal, com anem? Comencem aquest matí de dimecres 27 de gener de 2021 al Penedès en xarxa. Entomem aquestes 3 hores de ràdio de magazín en clau Alt i Baix Penedès que us acostem des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. I comencem explicant-vos com anirà aquest matí, aquestes 3 hores, que hi trobareu si seguiu escoltant-nos d'aquí a uns minuts, així que acabem el sumari, sortim a la muntanya, ens calcem bé, ens abriguem i avui amb l'Oriol Soler, el nostre guia habitual, farem un homenatge pòstum a l'alpinista català Sergi Mingote, que ha perdut la vida el passat 16 de gener mentre intentava l'ascensió hivernal al K2. A 9:15, primer flash informatiu d'aquest matí de dimecres, notícies en clau Penedès i a continuació, i després d'una pausa, les espurnes literàries. Avui l'Anna Ruiz Mestres entrevista la Carme Junyent i la vilafranquina Bel Zaballa per parlar del seu llibre El futur del català depèn de tu. I a les 10 obrirem la segona hora amb l'actualitat que avui dediquem a l'espai xocolata Simon Coll de Sant Sadurní, que ha llançat una iniciativa molt interessant pels sadurninencs i és que ofereix visites gratuïtes fins al 7 de febrer, per tots els veïns de la capital del Cava. Us explicarem bé aquesta proposta i també els demanarem com s'han adaptat en temps de Covid i de restriccions. Ho farem tot parlant amb la Núria Escala. A 10:45, segona cita amb l'actualitat, flash informatiu, amb les notícies de casa i a continuació tertúlia amb la nostra gent gran. Avui comptem amb la Pepita Miralles de Sant Sadurní, la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell a Sant Jaume dels Domenys i el Josep Castellví a Moja. I els llançarem una pregunta, obrirem el debat amb un meló que déu-n'hi-do. I és que qui més qui menys està indignat per la mesura que ha presentat el govern aquesta setmana i que permet trencar el confinament municipal per assistir a mítings o actes polítics. Les xarxes bullen amb aquesta notícia i hi ha molta indignació dins i fora de les xarxes. Els preguntarem als nostres avis què en pensen d'aquesta mesura i de la campanya que comença la mitjanit de dijous a divendres. A les 11, cita amb Vinzeum, avui comptarem amb el seu director, Xavier Fornos, que ens presentarà les xifres de públic d'ocupació de l'equipament durant aquest 2020, unes xifres que han fet punxada a causa de la Covid, i també ens avançarà la programació cultural per aquest 2021. A 11:45, tercer i últim flash informatiu d'aquest matí, notícies de l'Alt i el Baix Penedès exclusivament, i a continuació obrirem l'agenda al detall. Dues propostes per als propers dies. Avui hem escollit dues exposicions. Una a Santa Margarida i els Monjos i l'altra a Vilafranca, perquè no us salteu el confinament municipal, perquè la cultura no té la mateixa categoria que un acte polític. Mireu, us recomanarem l'exposició de gravats a llum, que es pot visitar a la Sala dels Trinitaris de Vilafranca amb el seu autor, el dibuixant i gravador Josep Pérez. I l'altra proposta és l'exposició que podeu trobar a la Galeria d'Art Palma 12, titulada Dominar l'art de viure. En parlarem amb la directora artística de la galeria, amb l'Anna Rovira. A banda d'aquestes tres cites de 2:15 amb l'actualitat en clau Penedès, seguirem la resta de l'actualitat a les hores en punt, a les 10, a les 11 i a les 12. Aquestes són les veus i les propostes que volem compartir amb tots vosaltres aquest matí de dimecres. En seguiu?
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Falten 3 minuts mal comptats per arribar a un quart de 10 del matí i arrenquem el Penedès en xarxa sortint a la muntanya. I és que un mes més, el primer de l'any, ens posem calçat còmode i sortim a conèixer el país amb la secció de muntanya que ens apropa la companya Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní.
Doncs el que torna a acompanyar-nos per encetar l'any a la muntanya és l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya. Oriol, molt bon dia, molt bon any.
Molt bon dia i bon any a tothom.
Com anem? Com anen les festes?
Bé, molt bé, tranquil·les, amb poca muntanya i amb ganes de poder tornar un altre cop a la normalitat, a veure si arribem algun dia.
sembla que se'ns està fent complicat, tot plegat.
Massa, no arribem.
Sembla que entre les restriccions, les mesures, no acabem d'en sortir-nos. Avui, obligats una miqueta a fer un homenatge pòstum a l'alpinista Sergi Mingote, que va perdre la vida el passat 16 de gener.
Sí, tornem amb aquesta notícia, no? Ja s'ha fet ressò, ja hem sabut una miqueta què va passar el dia 16 de gener. I no t'han explicat just l'accident, no? Sinó conèixer una miqueta qui és aquesta persona, què ha fet en el món de l'alpinisme, perquè s'ha fet tant de ressò i explora tant, no? la seva mort en el món de l'esport català.
Mm-hmm. Ara ho deies, no? Perquè se n'ha parlat moltíssim d'aquest accident, es va fer molt ressò ja no només a les xarxes socials, sinó als mitjans de comunicació, i potser el que no s'ha vist tant és aquesta vessant humana, aquesta vessant esportiva de qui era el Sergi Mingote i per què va ser tan important en el món de l'alpinisme català.
Correcte. Així fent un petit resum del tema de l'accident, no? Un alpinista català amb molta experiència en cims de 8.000 metres, la menció, no?, de que hi ha 14 cims de 8.000 mm-hmm. metres en el món, per tant, una fita molt important en el món de l'alpinisme i de l'esport és aconseguir pujar aquests cims. Ja s'ha aconseguit en tema estival i fins ara faltava un en hivernal, no? Aleshores, que era just el K2, que és on ell estava. Mm-hmm. Per tant, ell estava en una expedició per anar a fer el K2 hivernal, ja veiem diversos grups intentant fer cim i el seu grupet estava en el camp 3, que ja és bastant a prop del cim, i allà va acabar el seu temps d'aclimatació. La seva intenció era baixar al camp base, descansar, esperar una finestra de bon temps i tornar a pujar a intentar cim. Ell va baixar del camp 3 i entre el camp 1 i el camp base avançat, que estem parlant de 6.000 metres d'alçada, més o menys, 800 metres amunt, 800 metres a baix, va patir una relliscada, va caure i va morir, no en l'acte, però van intentar fer el que van poder, intentar-lo rescatar. Simone Moro, des d'un altre camp base, des d'una altra muntanya que tenia influència en tema de rescats en allà, va intentar moure fils per agilitzar-ho, però no ho van aconseguir perquè la caiguda va ser molt forta. Aleshores, això és bàsicament la notícia principal que hem estat sentint, no? De la part dolenta. La part bona és que l'altra expedició que intentava fer cim en el K2 hivernal ho va aconseguir. Era una expedició de 10 persones nepalís, mm-hmm. xerpes d'allà, de tota la vida, de gent que treballa en això. Doncs va aconseguir fer cim. I de les últimes notícies, aquestes 10 persones ho havien fet amb oxigen artificial i sembla ser que una ho va fer sense oxigen. Per tant, encara, és molt més, una fita molt més bona, no? Uh-huh. Aleshores, tenim la part dolenta i la part bona, no? Que en l'alpinisme s'ha aconseguit aquesta fita que era molt complicada, perquè el K2 és una de les muntanyes més complicades del món, per no dir la que més. I s'ha aconseguit de fer hivernal, per tant, molt de mèrit per aquesta gent de Palí.
De fet, Oriol, llegia, estava buscant informació, no?, una miqueta per documentar-me, llegia que el Sergi ja era intentar pujar el K2 a l'hivern ja era una fita que buscava fer l'any 2020, però que per la pandèmia no va poder fer.
Sí, realment el 2020 ell tenia programat fer 5 cims, a més, ara això ja... Ara ho ordenarem cronològicament, què era el que volia fer exactament, però ell volia pujar al K2, de fet va pujar al K2 i li faltaven diversos cims per pujar. Però tot això ho volia fer estivar, perquè ens entenguem, i Bernal no estava dins dels seus plans. Els seus plans van canviar pel tema del coronavirus, com no, i bueno, li va sortir l'oportunitat d'anar a fer el K2 invernal. Per tant, es va adaptar. I bueno, era un dels seus somnis. Potser no hauria sigut la primera persona en pujar al K2 invernal, perquè l'altre grup nepalí estava per davant, però bueno, el primer català hauria sigut. Per tant, molt de mèrit, i bueno, molt de mèrit simplement per estar allà, no? Sí, perquè sí. Temperatures de menys 50 graus, bueno, posant el cos al límit, no? Aleshores, té molt de mèrit. Però bueno, tirem una miqueta enrere, no? Així de la seva vida... Va néixer el 9 de març del 71, va morir amb 49 anys i sobretot se'l coneixia per alcalde pel PSC a la seva ciutat natal de Parets del Vallès. Això va ser entre el 2011 i el 2018. Tema alpinisme, ell va començar a fer 8.000, a fer cims de 8.000 metres, el 1998, amb el Choyu, que fa 8.200. Tema alçades no tocarem tant, però bueno, tot això està entre 8.050 i el 8.848 de l'Everest. Aleshores són alçades ja que
Déu-n'hi-do, eh?
Aleshores això, els cims que va començar, no? Primer cim, el Choyu, el 1998. Un any després, el Shishapagma, el 1999. I després va fer l'Everest, el 2001, per la cara nord, i a més ho va fer en solitari, per tant la primera vegada que feia la gran muntanya va ser en solitari, i dos anys després va fer un altre cop l'Everest, però per la cara sud. I aquí el curiós és que, com a curiositat, és que es va transmetre per primera vegada l'arribada al cim en directe per TV3. Aleshores va ser com... Bueno, la gent ho va viure molt, no? Perquè va poder viure aquell moment, no? De poder fer cim, a més, el cim de la muntanya més important, no? La més alta, la més emblemàtica, doncs en directe, i això va ser molt, bueno, molt emotiu i tal. En allà, el tema d'alpinisme ho va apartar una miqueta, però el seu moviment d'esport, no? El tema esport va continuar, no? Tot això a partir del 2003, i va destacar molt en tema de proves de resistència en bicicleta de muntanya, va fer Ironmans, que recordem que és una triatló més complicada, més bèstia. Va fer una travessia nedant per l'estret de Gibraltar i una expedició al Pol Nord. Per tant, no parava, el tema esportiu va destacar moltíssim en aquests anys que no feia alpinisme, i totes aquestes fites també van donar molt de ressò, sobretot el tema de l'expedició al Pol Nord. I després, el juliol del 2018, deixa la política i torna a l'alpinisme. Aquí va tornar ja a lo grande, no?, que es diu, amb el gran repte de fer el K2 i el Broad Peak en només 7 dies. Va enllaçar un amb l'altre, cosa que, bueno, és... No és normal, no és com 2.000
en 7 dies,
clar, ela, eh? Déu-n'hi-do. Aleshores, bueno, va aconseguir el K2 i el Broad Peak el 2018. I aquí va començar el seu repte esportiu i solidari dels 14 a 8.000 en 1.000 dies. El seu repte era fer durant 1.000 dies els 14 a 8.000. Que això va ser, doncs, menys de 3 anys. Una bogeria. Què passa? Que anava molt bé, perquè el projecte va aconseguir coronar 6 cims en només un any i 2 dies. Per tant, això va fer que entrés dins del rècord Guinness de l'alpinisme. I bueno, va ser una gran fita, no? Però el coronavirus, pam, li va tallar les opcions. Aleshores va ser quan va buscar una alternativa. Aquests 6 cims els va fer en un any i 2 dies, i després va fer el Daulahiri, que no estaria dins d'aquest rècord. Val? Però en total va fer 7 cims més dins d'aquests 14 cims amb 1.000 dies. Per tant, anava molt bé. Què passa? Que va vindre el coronavirus i ho va haver de deixar el seu projecte i va canviar de fita, no? Ell, tema esport li movia molt, tenia altres reptes, doncs, bueno, va canviar un per posar-hi un altre. Cal dir que ell era ambaixador de la candidatura olímpica d'hivern de Pirineus-Barcelona 2030. Per tant, a tema esportiu, no, havia de destacar, doncs, just per això, no? Mm-hmm. Perquè ens donguin la Pirineus-Barcelona 2030. Aleshores, al reinventar-se va fer l'Olympic Route, que consistia en recórrer a Europa en bicicleta per donar a conèixer la candidatura olímpica. Va ser un viatge en solitari de més o menys uns 60 dies, al final ho va fer amb menys, així que va anar més ràpid del que tocava. Estem parlant de 7.200 quilòmetres, per tant, déu-n'hi-do, amb molt de desnivell. I llavors que, a mesura que anava fent el recorregut, anava fent cims amb persones conegudes en el món de l'esport, cims molt emblemàtics del Pirineu, Alps i Dolomites. Va fer 14 al final. I el seu objectiu final era arribar al Mont Olimp d'Atenes, no? Mm-hmm. Tema Olimpiades, tot relacionat. Aleshores, va ser com un repte que el va aconseguir, el va assolir, i bueno, va ser una alternativa, no, a la pandèmia, ja que es va trencar el seu objectiu de fer els 14-8 mils en 1.000 dies. Després de tot això, afluixa el tema del coronavirus, torna a l'alpinisme i amb el gran repte de pujar al K2 hivernal i passar el que s'ha sentit, no? Aleshores, bueno, aquest ha sigut una miqueta la seva trajectòria en el món de l'alpinisme i en el món de l'esport. I res, això, no? Conèixer-lo una miqueta més, a part de la notícia que hem sentit.
De fet, Oriol, el fet de fer el simple fet de fer una expedició hivernal ja no és gaire habitual, però si ja parlem de fer un 8.000 a l'hivern,
déu-n'hi-do.
No és habitual.
Clar, pensem que tema hivern a l'Himàlaia, no? A 8.000 metres estem això, pels barems de menys 15 a menys 50 graus tot el dia. Mm-hmm. O sigui que va canviant, no? Sobretot quan vas a fer cim, quan estàs en alçada, aquesta temperatura baixa moltíssim. Afectació del vent, que és com que ho compliques molt, no? El K2 és la muntanya més complicada de l'Himàlaia, de 8.000 metres. Si a sobre li fiques el tema de l'hivern, es complica molt. I de fet era la muntanya que no s'havia aconseguit fer cim mai. I ara s'ha aconseguit. Els nepalesos ho han fet amb oxigen artificial, menys un, sembla ser. Per tant, és que és una fita espectacular en el món de l'alpinisme. Els altres cims ja s'havien aconseguit. Varios d'ells per Simone Moro, que ho va fer, que ha fet 4 o 5, ara mateix no recordo, però que va ser just el que va ajudar des d'un altre camp base per intentar agilitzar el tema del rescat. Aleshores, tots s'havien aconseguit, menys el K2. De fet, Alex Chicón, que és un altre alpinista espanyol, portava 2 anys seguits intentant fer el K2, ara estava intentant fer un altre cim, i no ho havia aconseguit. Sempre s'havia hagut de donar mitja volta perquè, bueno, tot es complicava, no? Ve un front amb mal temps i et destrossa tot el camí que has aconseguit fer, totes les escales que has instal·lat, tots els camp bases. És, bueno, és complicat, molt, molt, molt complicat. I físicament, bueno, què s'ha de dir, no? És espectacular.
Has d'estar preparat, no? Parlàvem de la preparació del Sergi, esportivament està fet una màquina, no?, amb aquests Ironman, amb aquests ultras, no?, havia fet una miqueta de tot, també amb bici, corrent, nedant, absolutament de tot, i de vegades em sembla, no?, que com que és fàcil, no?, fer un 8.000, sembla que la gent, com que li ha donat per... Però agafes la llista de la gent que ha fet els 14 8.000 i no és tan llarga.
No és tan llarga i bueno... És com, això ja ho hem parlat, no?, la falera aquesta de Kilian Jornet, no? Va sortir el Kilian Jornet i tothom volia anar a córrer. Mm-hmm. Bueno, mica en mica, ens hem de preparar, ha d'haver un entrenament. Ell, a part de tota l'experiència, tot el currículum d'esport que té, doncs, bueno, té un equip darrere, s'ha preparat, bueno, hi ha un treball molt gran abans de fer una fita com aquesta. Aleshores, tranquil·litat, no ens anem ara a fer cims hivernals si no tenim l'experiència.
Bueno, i que a més també la condició física innata, en el cas del Kilian, per exemple, això s'ha de tenir molt en compte,
no
naixem així,
no.
Molt que ens puguem arribar a entrenar quan parlem de característiques d'aquest estil, bueno, tots no ho podem fer.
No arribaríem.
Per acabar, digues.
Sí, la recomanació aquesta vegada, com amb tots els temes dels confinaments i de més, no recomanaríem una ruta, recomanaríem un llibre que es diu A pulmón, 6-8 miles sin oxígeno en 367 días, que és el llibre de Sergi Mingote, que us animo a llegir i veure, no?, amb les seves paraules com ha sigut aquesta experiència dels 6-8 miles en aquesta primera fase que va fer per aconseguir el repte aquest dels 14-8 miles en 1000 dies.
Aprofitant que podem sortir entre poc i res...
Sí, almenys aquest llibre ens portarà una miqueta a les muntanyes, no?, que notem aquí a l'aire lliure. I res, a esperar i ànims a tothom a veure si això passa allà i podem anar, bueno, més enllà del municipi o de la comarca.
Jo crec que quan ens obrin sortirem tots corrents.
Això és veritat. Això és l'esperança que jo almenys tinc com a empresa d'aventura. És l'esperança que tinc, que tothom vulgui sortir a la muntanya i fer activitat. Perquè ara mateix està complicat.
Estem tots en candeletes per poder començar a sortir a la muntanya i per tornar a poder recomanar rutes, activitats de muntanya, que sabem que són molts. I som molts la gent que tenim ganes de tornar a fer rutes. Oriol, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un mes més, el primer d'aquest 2021. Que vagi molt i molt bé i esperem que quan ens tornem a veure el mes de febrer puguem parlar ja de rutes perquè ens deixin ja sortir a la muntanya.
Merci a vosaltres com sempre i bueno, esperem això, no?, que al febrer puguem, la cosa canvi i puguem anar sortint una miqueta més.
No preocupis, más de cuidar, vivir en un momento. Ya está para ti, porque ya sabes que casi me es probar. Campai, proba, vai. Campriu es probar, va. Parim, parim, van estar amb tu. Ja saps que és així, des d'aquests vestit, que sempre més podies comptar.
Amb la música també hem volgut sumar-nos aquest petit homenatge pòstum a l'alpinista Sergi Mingote amb aquest Capsi Més Proual versionat per Tastet de Gospel. Arribem a 9:45 a la primera cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès d'aquest matí.
L'amor és molt fort, si és del fons del cor, la distància res no hi pot. Si et cal una mà...
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, recollim l'actualitat de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El risc de rebrot es redueix pràcticament a la meitat al Penedès i al Garraf després d'una setmana crítica. Després de 10 dies de risc molt elevat, la velocitat de propagació de la Covid-19 a les comarques del Penedès i el Garraf s'ha reduït pràcticament a la meitat i ja segueix la tendència del conjunt de Catalunya. Deixant enrere les xifres rècord que es van registrar la setmana passada, les dades de salut ofereixen un escenari més estable al territori, especialment a l'Alt Penedès, on el risc de rebrot ha baixat gairebé a la meitat en 7 dies. La situació també s'ha reduït pràcticament a la meitat al Baix Penedès, mentre que al Garraf la tendència a la baixa és més lleu, però continua a la baixa. Tot i que el risc de rebrot baixa, segons les dades del Departament de Salut, la pressió hospitalària es manté a l'alça amb 188 persones ingressades, 48 al Baix Penedès, l'única comarca on baixa la xifra, 51 a l'Alt Penedès i 89 al Garraf. Pel que fa a les vacunacions, segons les dades de la Generalitat, ja s'han vacunat més de 7.000 persones al Penedès i al Garraf, on 167 pacients ja han rebut la segona dosi de la vacuna. Anem ara cap a Calafell, que incorpora la figura de l'agent cívic. 14 agents cívics han començat a treballar a Calafell. Estan encarregats d'indicar als veïns i veïnes comportaments adequats per la situació de pandèmia, com guardar la distància de seguretat o utilitzar correctament la mascareta. El personal cívic també vetlla per l'ordre i la seguretat a la sortida i entrada de les escoles o la vigilància en matèria de tinença d'animals i conscienciar per la recollida dels excrements que puguin deixar els animals o la neteja en general. La figura de l'agent cívic també pot recollir opinions i situacions dels veïns que les traslladarà a l'Ajuntament. En els últims dies han rebut formació sobre el municipi i l'ordenança de convivència. Una altra de les accions en les quals intervindran és en les properes eleccions autonòmiques. Els agents cívics estan contractats mitjançant un pla d'ocupació finançat per la Diputació de Tarragona. I en relació a les eleccions, us comentem que hi ha un canvi d'ubicació dels col·legis electorals dels monjos per complir amb les mesures sanitàries. Amb l'objectiu de poder aplicar les mesures sanitàries i evitar el risc de contagi, les votacions de les eleccions al Parlament de Catalunya previstes pel 14 de febrer es duran a terme en locals electorals diferents dels habituals a Santa Margarida i els monjos. Els espais escollits com a col·legi electoral són la Societat La Margaridoia, que tindrà dues meses, al Centre Cultural i Recreatiu Rapitenc, on hi haurà dues meses, al Pavelló Municipal, amb tres meses de votació, i la Casa de Cultura Mascatarro, on s'hi ubicaran dues meses. Acabem amb cultura. La Flyhard Produccions tanca la temporada d'espectacles de Cal Bolet a Vilafranca amb l'obra Instruccions per enterrar un pare. Aquest diumenge a les 7 de la tarda, després de fer residència al Teatre Cal Bolet, abans d'iniciar la seva gira, presentaran l'obra teatral Instruccions per enterrar un pare. La companyia Flyhard proposa una reflexió carregada d'humor i naturalisme sobre un dels nostres tabús socials, la mort. Parlen del llegat, la dignitat i la família, de rituals, de la importància que tenen per la societat i sobre les diferències entre joves i grans a l'hora d'encarar-la i sobre la importància d'acomiadar-se. Una nova mostra del teatre contemporani de la Flyhard, de la mà de dos creadors, Carmen Marfà i Iago Alonso, que el públic de Vilafranca ja coneix després complicin el teatre amb la seva obra Ovelles.
Penedès en xarxa. Les notícies. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
La lectura té molta força i un gran poder transformador, com descobrirem avui en aquesta nova cita amb les recomanacions literàries que ens acosta la professora i crítica literària Anna Ruiz. Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
Quins portes avui?
Oh, avui us porto una persona molt especial, amb un llibre molt especial, que es diu El poder transformador de la lectura, com tu ja has anticipat. I la persona és la Laura Borràs, que estem contentíssims de recuperar la dona sàvia del món de la literatura i arrencar-la una mica rona, només una mica rona, del món de la política.
Ens hem colat, hi ha hagut un error aquí, ha entrat l'arxiu que no tocava, aquestes espurnes estan enregistrades i han saltat les del mes anterior. Ara sí, escoltem les espurnes d'aquest dimecres 27 de gener. Avui a les espurnes literàries fem doblet. Ara descobrireu amb qui i per què. Primer saludem la coordinadora i artífex d'aquesta petita secció literària del programa, l'Anna Ruiz Mestres. Bon dia, Anna, ben tornada.
Bon dia, Sílvia.
Explica'ns de quin llibre parlem i com és que hi ha un doblet darrere, quatre mans.
Ui, ui, ui. Doncs sí, avui parlem del futur del català depèn de tu. Hi ha un doblet perquè tenim l'honor de tenir a la Carme Junyent, que és autora del llibre, però també a la vilafranquina Bel Zaballa, que ha estat la redactora. Però abans d'entrar en matèria, voldria llegir una petita coseta, perquè ja saps que m'agrada obrir sempre amb alguna cita. No hem d'oblidar mai i no ens hem de cansar de repetir que el més alt exponent de glòria que posseïm és el nostre idioma i que, si com a poble hem de comptar en el món, no serà per les vociferacions i les anècdotes estèrils dels polítics, sinó per tot el que representi una ànima i una cultura autèntiques. Josep Maria de Sagarra. He volgut començar amb aquesta cita perquè el Sagarra ha fet molt per la nostra llengua i perquè el Sagarra, ja ho deveu saber, però ell llegia el diccionari Fabra i hi trobava una obra mestra. I doncs, com que avui parlarem de llengua i del futur del català, m'ha semblat bé de començar així. Però deixeu-me que us acosti un pensament només a la Carme Junyent i a l'Abel, que segurament la coneixeu una mica més. La Carme va néixer a Masquefa, ara viu a Barcelona, va començar la seva formació a la Universitat de Barcelona, però va seguir a Marburg, Alemanya, a Colònia, a Califòrnia, als Estats Units, i ara és professora de lingüística a la UB i és directora i creadora dels estudis de llengües amenaçades GELA, i des d'aquí ha fet una feinada ingent per les llengües amenaçades de diversos llocs.
Carme Junyent, molt bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies.
I ara ens presentes l'Abel?
Us presento l'Abel. Com us deia, és vilafranquina, però ha marxat una mica més lluny, se n'ha anat al Vallès, per allò de que com al Vallès no hi ha res, i és a Sabadell, i ha estudiat Dret i Periodisme a la UPF, i a la UB va fer un postgrau d'assessorament lingüístic i serveis editorials. Ha col·laborat en diversos llibres, amb un que em va agradar molt, que es diu Nosaltres les Fusterianes, i més d'obra pròpiament seva, Manuel de Pedrola, La llibertat insubornable, una biografia molt bonica. I ella és columnista a diferents diaris i doncs també redactora del Futur del Català depèn de tu.
Bel Zaballa, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Carme, comencem per tu. Explica'ns una mica aquest tàndem, Bel Zaballa, Carme Junyent, Carme Junyent, Bel Zaballa.
Bé, això està explicat al llibre. La Isabel Martí, que és l'editora de La Campana, em va encarregar aquest llibre. Jo ja havia pensat que ja no escriuria res més, ara és una de les coses que haig de rectificar, però la veritat és que em costava molt. I vaja, ja tenia la idea de deixar-ho córrer, però aleshores la Isabel em va dir que per què no escrivia un llibre, en certa manera que li dictés algun llibre a algú que ho pogués fer, i aquí va ser on em va venir al cap la Bel Zaballa, perquè m'havia entrevistat un parell de vegades, i les dues vegades havia trobat que, a part que sabia transmetre el que jo dic, que això no sempre és fàcil, que era capaç de captar què interessava realment als lectors. I així va anar. I ella va acceptar la proposta i vam escriure el llibre entre totes dues.
Molt bé, ha sigut una cosa fantàstica, que ha tingut molt d'èxit, a més, perquè crec que és la segona edició que ja teniu en marxa.
I la tercera i tot.
I la tercera i tot, imagina si porto els papers mullats. Doncs, Bel, explica'ns una mica com ha estat treballar amb la Carme, si t'ha fet canviar la teva actitud davant de la llengua en aquesta col·laboració, o ha sigut un gra més de sorra en aquesta lluita diària?
Per mi ha sigut un honor treballar amb la Carme, perquè a més ho posa tot més fàcil i perquè simplement escoltant-la no aprens molt, i per tant totes les hores d'entrevista amb ella han sigut un aprenentatge constant. Evidentment totes aquestes hores i aquesta feina han servit perquè sigués molt més conscient de la situació de la llengua, no? I no només de la nostra, del català, sinó que trobo que una de les aportacions més interessants de la Carme és que ho fa, l'anàlisi que fa sobre la llengua la fa des d'una visió global, no? Com a lingüista i especialitzada en llengües minoritàries, té aquesta visió de totes les llengües del món, no? I per tant, analitzem el català tenint en compte tota aquesta diversitat lingüística al món, per tant la biodiversitat lingüística i tota la seva importància. I això és una cosa que jo he pres amb ella, que no la tenia gens present, i em penso que és una de les aportacions interessants que fem en el llibre també.
Molt bé, gràcies. Carme, digue'ns una mica per què estem perdent la llengua, per repressió, per deixadesa, per manca de sensibilitat, potser de poc respecte cap a nosaltres mateixos. Ja sé que és una mica llarg, però mira, fes-ho curt.
No, hi ha, a veure, hi ha moltes causes, però bàsicament jo crec que és per desconeixement i falta de consciència. És a dir, jo no crec que en general la gent vulgui que desaparegui el català. Hi haurà un sector que potser sí, però és un sector molt minoritari. Ara, la immensa majoria senzillament no tenen el coneixement i per tant són aquest grup d'indiferents. Si hi hagués consciència del que ens hi juguem i de la importància que tenen les nostres accions a l'hora de preservar la llengua, segurament actuaríem de manera diferent. I aquesta és la qüestió. Després, òbviament, podem parlar de tots els àmbits on hi ha dèficits de català, des de la justícia, que deu ser el més gran, fins a l'audiovisual, que també ho tenim complicat, etc. Però la qüestió és aquesta: si tinguéssim consciència col·lectiva, segurament tots plegats actuaríem de manera diferent.
Molt bé. I, Bel, tu que en els primers capítols ens acostes una mica més la Carme, la dona intel·lectual i una mica el fons de pensament del llibre, hi ha un aspecte que va sortint, que és el bilingüisme, i que diguem-ne que aquest bilingüisme és pels catalans, no? Una mica sembla que som nosaltres els bilingües, els altres no cal que ho siguin, no? Com quan et trobes davant de tot això, com ho analitzes, com veus tu això, aquesta realitat nostra, des de la teva mirada?
Clar, és això que dius, no? És a dir, els bilingües al final som els catalans, els altres són monolingües, no? Mm-hmm. Això ho explica molt bé la Carme en el llibre. De fet, segurament és ella una de les primeres que va començar a trencar tabús sobre aquesta qüestió, no? Perquè des d'alguns sectors ens han volgut fer creure que la solució era el bilingüisme i res més lluny de la realitat. Parlem d'un bilingüisme social, és a dir, d'una societat on conviuen dues llengües i n'hi ha una de dominant i una de subordinada. No del bilingüisme de cadascú, que evidentment com més llengües parlem, millor.
Millor,
no?
Sí.
I llavors el que passa és això, és que en tota la societat, els bilingües que s'han estudiat, sempre hi acaba havent un procés de substitució lingüística, és a dir, la llengua dominant s'acaba imposant a la subordinada. I això vol dir que en un context com el nostre, no?, el bilingüisme ofereix, si més no, les condicions perquè el català acabi sent substituït per la llengua dominant, que en aquest cas és el castellà. I, de fet, això ho veiem cada dia amb un comportament que és força habitual i, malauradament, cada vegada més, que és això de canviar de llengua, no? És a dir, parlem en castellà moltes vegades per defecte, perquè pensem que és la llengua que ens donarà menys problemes, i no som conscients, ara que la Carme parlava de la presa de consciència, no som conscients que aquest comportament és el més letal per la llengua, perquè anem reduint les possibilitats d'ús del català, i una llengua que no s'usa, doncs ja sabem quin futur li espera, no? Uh-huh. I per tant es tracta de capgirar aquesta conducta i deixar de canviar de llengua.
Ja, no és senzill, eh?
No.
Carme, Deixa'm que parli una mica de mi mateixa, que queda molt malament, però quedem malament una mica. Mira, jo fa molts anys que... una vida que he fet primer de batxillerat, i des de que va sortir un llibre del Ferran Suai, que és valencià, i de la Gemma Sanginés, que és basca, vaig començar a posar de lectura obligatòria, que és un llibre que es diu Sortir de l'armari lingüístic, no? Sí. I què em va cridar l'atenció en els meus alumnes? Que ells deien, ostres, mai hem reflexionat sobre la llengua, i potser una cosa bona, era la reflexió per descomptat, i molts arribaven a la conclusió que l'havien de mantenir. Però també m'interessava guanyar el sector de gent que ve de fora, no? Llavors, gent doncs, del Magreb o dels països de l'est o el que sigui, també deien que elles o ells se sentien identificats en aquest que quan tu arribes aquí, si fas cara de no ser d'aquí, tothom et parla en castellà, no? I jo em pregunto, què hem fet a la secundària? Què hem fet malament al professorat? Ara hauríem de canviar hàbits, hauríem de ser normalitzadors perquè això no vagi tirant tant enrere. Torno a una anècdota personal, però nois i noies de Sant Pau d'Ordal, catalans de Soca-Rel, entre ells parlen castellà. Clar, és que surts plorant quasi, no? I, no sé, podem fer alguna cosa? Hi ha algun savi, alguna entitat política que pensa en això? O tu creus que només ens venen fum? No ho sé, i és una angoixa que tinc perquè vinc d'aquest món, no? Ja hi ha prou el personal.
A veure, és que són qüestions diferents, eh? Però... A veure, pel que fa a l'ensenyament secundari, jo crec que el que és fonamental és que es prenguin seriosament que el català és la llengua vehicular de l'ensenyament.
Ah, sí, sí.
I això, en molt bona part, no està passant, i a més, és una cosa que s'ha anat escampant com una taca d'oli, vull dir, abans podia passar en alguns instituts de l'àrea metropolitana, però ara t'ho trobes en instituts molts quilòmetres enllà. I clar, aquí jo crec que s'hauria de fer una reflexió, no tant per la qüestió de la llengua, que això pot ser que a molts no els interessi, però sí pels alumnes, perquè els professors haurien de ser conscients que quan furten el català alumnes que no el saben perquè no és la seva llengua familiar, si ells no els hi donen, no els hi donarà ningú. I això els deixa en desigualtat de condicions quan acaben l'institut. És a dir, n'hi ha que surten parlant les dues llengües i n'hi ha que no perquè l'institut no ha fet la seva feina. Jo crec que aquesta és una gran responsabilitat i que és això el que s'hauria d'entendre. Que si no es donen els instruments, el que estem fent és això, deixar un sector d'alumnes amb inferioritat de condicions, i això sí que és una injustícia.
D'acord, deixa'm que insisteixi un moment en una cosa, però els profes de secundària que fan el màster per poder fer classes, no hi ha ni un tema que reflexioni en aquest sentit, no? I jo doncs penso que aquí el Departament d'Educació o no sé qui és per sobre d'això, que hi tenen una responsabilitat, perquè ni es crea cap consciència sobre això. I fa mal, eh? Això fa mal, no ho sé.
Home, a veure, és que la responsabilitat clarament és del departament. El que passa que, jo ho sento, ja l'he abandonat, perquè és que crec que mai han assumit la seva responsabilitat en aquest aspecte. El departament sap perfectament el que passa als instituts, entre altres coses perquè tenen denúncies de família i perquè tenen inspectors i perquè ho sabem tots, però mai han actuat en conseqüència.
Sí, sí.
Per tant, si ells no ho fan, potser vaja, és que l'únic nivell on ens queda per actuar és l'individual i en aquest cas el professional.
Sí,
perquè,
sí.
Perquè ja ho veiem que del departament no en podem esperar res. Mira, nosaltres, ara fa cosa un any llarg, perquè era l'octubre de l'altre any, del 2019, vam fer una jornada sobre el català secundària i vam convidar a tots els consellers d'ensenyament que hi ha hagut històricament, que vull dir, vius se'n queden, vaja, la majoria 12 o 13, i al final només en van venir dos.
Déu-n'hi-do.
Un no va venir a última hora perquè li havíem canviat el dia i no va poder, però tots els altres no van voler venir. Aleshores, és molt bé, tu has estat conseller, durant el teu mandat han passat les coses que han passat i després ningú et demana responsabilitats. I si te les demanen, no acudeixes. Doncs jo, és que és això, jo del departament no n'espero res, perquè he vist totes aquestes actituds des de fa molts anys ja.
Molt bé, molt bé. Estic d'acord amb tu, eh? Bel, toquem un altre tema que també angoixa, que patim tots els ciutadans dia a dia, que en el llibre es parla de la relació llengua-salut, que és una cosa que no havia reflexionat mai, no? Allà s'explica que hi ha en llocs que estan perdent la seva llengua, hi ha graus d'alcoholisme, suïcidi, etc. No? I aquesta relació llengua i salut, jo crec que està molt silenciada. La que hem tractat anteriorment, que ara explicava totes aquestes coses la Carme, però salut i llengua, ostres, no sé, com ho veus? Què podem fer davant d'això que no t'atenen en català, eh?
Ja, jo sobre això de salut i llengua tampoc no m'hi havia parat a pensar més, a pensar mai, vull dir, és una cosa que parlant amb la Carme va sortir i ens va semblar que ho havíem de posar al llibre, no? Crec que va sortir arran d'intentar, un dels objectius del llibre era com intentar fer entendre la importància de les llengües, no? Per davant d'alguns discursos tan fal·laços de que les llengües només han de servir per comunicar-se i aquestes coses, intenta explicar la importància de les llengües, perquè són importants. I llavors van sortir aquests estudis que ens va semblar que els havíem d'esmentar al llibre, perquè és molt interessant, no? És a dir, resulta que això, que hi ha una relació entre la llengua d'una comunitat i el seu benestar, no? De tal manera que en una comunitat on desapareix una llengua creixen els índexs de depressió i suïcidi, i la part bona és la inversa, és a dir, allà on s'ha recuperat la llengua o llengües ancestrals, s'ha vist que baixaven els índexs de depressió i d'alcoholisme i de suïcidi. Per tant, entre moltes raons de per què són importants les llengües, també hi ha aquesta, no? Per una qüestió de salut, perquè és evident que quan no tens la teva llengua o te l'han fet desaparèixer, doncs no estàs bé, i si una persona no està bé, el conjunt de la societat, quan són moltes persones, no, tampoc no poden estar. I això, clar, això s'han fet estudis en altres comunitats, aquí no, eh? Però segurament aquí també ho trobaríem, no? Això que deies tu, que no t'entenen o que no t'entenen, no? Això els catalanoparlants se'ns va fent un pòsit, no?, aquí dins.
Sí, tants
anys anar picant contra paret, sí, sí.
Molt bé, seguim una mica. Carme, el llibre diu "El futur del català depèn de tu". Molt bé, a veure, però com ho farem tot això? Molts catalanoparlants doncs parlen castellà entre ells. Els nens petits de 3 anys, tots els jocs que tenen, que ja tenen la tablet allà menjant les farinetes, no? Tot en castellà. Ara s'està, gràcies, crec que el llibre ha sortit a Núvol, un decàleg per treballar a internet, a VilaWeb es van fer tots aquells articles que em sembla que tu coordinaves, no? Però internet, que encara que sembla que anem bé, no hi anem tant, no? I que tot aquestes llengües imperialistes ho controlen tot, no? Com ha de dependre de mi només tot això, no?
A veure, el títol, a veure, d'una banda és el recordatori d'aquell eslògan que hi va haver als anys 80, eh? Vull dir que, com que era del Josep Maria Espinàs, doncs una mica el vam recuperar en homenatge. Però també és cert que surt una mica de la desesperació, perquè quan veus que els que haurien de garantir que poguessin viure en català no ho fan, Doncs dius, molt bé, ells no ho fan, però és que si nosaltres no ens hi posem, la llengua acabarà desapareixent. Per tant, espavilem-nos nosaltres, perquè és que només ens tenim a nosaltres sols.
Sí, sí.
I aquesta és la idea, no? Però clar, que això, que els nanos a la tablet tinguin català, no depèn de nosaltres. I hi ha molts aspectes de la vida que òbviament no depenen de nosaltres. Nosaltres el que podem fer és utilitzar la llengua, transmetre-la, perquè així garantim que no es perdi. Però si hem d'animar l'ús, és obvi que necessitem molt més que nosaltres sols.
Sí, sí, és un fet. Moltes gràcies. I, Bel, tu com a periodista, no sé, que de vegades ens queixem de TV3, que fa servir un estàndard que, no sé, des del món del periodisme, què es podria fer? La Carme ja ens ha dit, des del de tu, doncs, parlar-lo. I des del periodisme...
Doncs també, no?, perquè resulta
ja,
que
ara... Però...
sobre l'estàndard de TV3, no sé, segurament hi ha coses a comentar més anecdòtiques, poder, no ho sé, però en el fons és això mateix, eh? És a dir, sembla que cada vegada més en els mitjans públics catalans també hi ha com aquesta tendència a canviar cada vegada amb més facilitat de llengua, que és una cosa que abans no passava i ara passa. No sé si és perquè alguns volen anar de falsos cosmopolites o en altres casos perquè potser ha calat el discurs d'alguns partits, no?, com Ciutadans, que a sobre també s'han dedicat a dir falsedat sobre la llengua i sobre la relació de TV3 amb la llengua, no?, i que l'acusen de censura i de criminalitzar el castellà i tot plegat. I això no sé si ha tingut a veure amb aquesta reculada de TV3, que és evident. I per tant, més enllà d'un estàndard que, mira, més o menys es pot fer de més